fer més una imatge d'Oliviero Toscani que moltes paraules. Avui ha mort Oliviero Toscani, el gran fotògraf italià que es va fer famós per les campanyes de Benetton, eh? No voldríem nosaltres ara fer propaganda, però cada vegada que una imatge seva protagonitzava una campanya es muntava un escàndol. Entre els 80 i 90, els que ja som una mica granadets, fa molt temps, però algunes de les seves històries ens han quedat a la retina per sempre. A les fotos va fer, per exemple, que una monja i un capellà es fessin un petó. Va fotografiar malalts de sida i va ensenyar imatges dels morts per la màfia. Totes les seves instantànies eren una lluita contra la hipocresia. Una de les imatges més impactants va ser la d'una model que patia anorèxia. Aquella campanya per Nolita, que era una altra marca de roba, va donar la volta al món. La moda, que justament volia que les models fossin el més primes possibles, ensenyava la tragèdia darrere del negoci de la roba. Toscani era un home que ho va fer molt bé.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Podrà trencar aquesta pau i aquesta alegria quan comencem el programa amb la Mina. Si és que jo només faria programes perquè sonés aquesta dona. I mira, m'ho he fet venir bé perquè parlàvem avui del Toscani i estem una mica italians, doncs comencem amb aquesta dona que la volem sentir sempre. I que si jo hagués de fer una furgoneta, per exemple, i anar-me'n a donar una volta al món, doncs podria ser una banda sonora meravellosa. Heu pensat mai en deixar-ho tot i dedicar-vos a donar toms en Vespa per Roma? Jo això ho he pensat, amigues. No sé si és el cas de les nostres convidades d'avui, però també el que està clar és que un dia vam pensar que ja no volien fer el que feien cada dia a les seves vides i que volien començar de nou, a partir dels 50, eh? Metge Antònia, que venim amb el carro. Si a vosaltres també us ha passat que als 50 no sé què us agafa, un formigueig, una cosa a l'entrecuix, i teniu ganes d'agafar una moto i marxar de casa vostra, 93-201-7474. I si teniu més ganes de formigueig, que sapigueu que estem preparant allò del Dia Mundial de la Ràdio, que el programa Les Dones i els Dies, si voleu, ve a casa vostra. Casa vostra, l'any passat vam anar a Mallorca. Som maquíssimes. No mengem moltíssim, tampoc. Ho vam deixar tot endreçat. No vam malmetre res. I això serà el 13 de febrer, un dia qualsevol de la setmana. És dijous, oi, Sam? És dijous? Sí. En motiu del Dia Mundial de la Ràdio, farem el programa des de casa d'un oient. I què heu de fer? Doncs entrar a la web de Catalunya Ràdio i allà posar Dia Mundial de la Ràdio. Vull que les dones i els dies, les pubilles de cuixa forta de Catalunya Ràdio vinguin a fer el programa. Nosaltres cap allà. Si després ens agrada molt casa vostra i ens hi quedem, reclamacions a una altra banda.
Tenim un podcast que és l'enveja de totes les veïnes. catradio.cat/donesidies.
Ho dèiem, deixar-ho tot enrere i començar de nou no és una decisió fàcil. Quantes ho hem pensat alguna vegada, però no ens hem atrevit a fer el pas? Que si la mare, que si el pare, que si els fills... Avui parlarem amb dones que no només s'han atrevit a fer un gir radical a la seva vida, sinó que a més ho han fet passats els 50 anys. Parlarem, per exemple, amb l'Imma Robles, que als 50 s'ho va vendre tot i se'n van a viure a l'altra punta del món, a Austràlia. Parlarem també amb l'Alicia Vall, que treballava al món de l'empresa i va dir... Això és molt avorrit. I als 55 es va quedar sense feina i va ser l'oportunitat per canviar totalment la seva vida. I coneixerem també la història de la Laura de Castellet, que va deixar una feina precaritzada, que no cal ni que l'expliquem, perquè era un rotllo, també, mal pagada i malament, Va treure una tesi doctoral que acaba de, per cert, guanyar un premi. Felicitats. I ara viu entre una furgoneta i una casa en un poble on només hi viu ella. Què, amigues, us agafen ganes? Doncs 93-201-7474. Però ara les saludem a les tres. Imma Robles, com estàs?
Hola, molt bé.
Vius a Salt, als 50 anys, això, vas sentir que no eres feliç amb el que estaves fent i dius, me'n vaig a Austràlia.
Sí, més o menys.
Ara ho explicarem tot, sí, eh? Vull dir, podies haver anat a Taradell, però Austràlia et va semblar adequat.
No, era el lloc més lluny.
Ah, estava molt bé. La Laura de Castellet, que dèiem, 59 anys, feina precaritzada, decideix deixar-la, historiadora i autònoma, i treballa per projectes per l'administració pública arreu del territori, i la cosa és que amb l'excusa ja agafaves la furgoneta i vas dir que t'hi quedaves, no?
Home, és bastant més pràctic, i des que ha pujat la benzina bastant més, doncs, au, anem minimitzant temps d'anar amunt i avall, i sí, sí. Me l'he fet casa meva.
I ara tens una casa a Sant Just d'Ardèvol, sí, que és un poble del Solsonès, on és l'únic habitant.
Bueno, no, el Solsonès, tots els pobles són petitets, ja. Hi ha quatre cases i només n'hi ha una d'habitada, que sóc jo.
Però què passa, que no t'agraden els veïns, o què?
No, és que estic molt tranquil·la.
Jo no, ja m'ho penso. Si no em molesten per res. Si ve algun dia a demanar-te l'assalt, t'espantes.
De tant en tant passa algú i et claves un susto, que Déu-n'hi-do.
Doncs, i ara acabes de fer aquesta tesi doctoral que dèiem, el 52, sobre paisatge sonor de la Catalunya medieval. Atenció! Quina droga t'has pres? Que la vull jo, també.
Comences per una cosa, llavors algú et suggereix, llavors tires per una altra, i bàsicament és que hi va... Jo anava amb una idea i algú me la va tombar.
Però, escolta, paisatge sonor, què vol dir això?
Ui, vol dir moltes coses. Té moltes carpetes.
Ara m'ho expliques, perquè estic tota embadalida amb tu, eh? I Alicia Vall, 59 anys, viu a Cardedeu, porta una americana vermella estupenda. Als
Gràcies.
55 anys es va morir el seu marit, es va quedar sense feina, això en un principi pot ser un d'alta baix, però llavors decideixes també fer un canvi radical i tu vas dir, com a lema de vida, amb menys diners es pot viure.
Exacte, amb menys diners i amb molts menys diners dels que estem acostumats es poden fer molts números i es pot tirar endavant.
Però ara, que no en sent ningú, m'has dit, el Josep Guardiola s'ha quedat solter, no?
Home, jo la primera, ja, clar.
Té molt de duro, aquest. Veure, amb aquest potser et sobrarien diners, eh?
Home, en aquest cas, mira, escolta'm, tu, si està bé o no està bé, m'és igual, aviam. Ja li faré gastar jo els diners, llavors.
D'acord, d'acord. Doncs, escolta, presentades totes, anem en matèria. Uns titulars així una mica perquè us quedeu a escoltar la ràdio. Quan passa un quart d'hora de les 9 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio. Està per aquí la Pineda, ja, l'Elisenda Pineda. Elisenda.
Què tal, com estem?
Ella està a la rereguarda, però d'un moment a un altre saltarà, eh?
Sí,
com una lleona.
Estic agafant apunts, perquè tot això són coses que les que venim darrere, que som la pròxima generació, estem a la quarantena nosaltres.
Doncs aquí no res, estem allà.
Oh, quines ganes!
El tanto que es preparin a casa. Comencem amb la història de l'Imma, perquè Austràlia, d'entrada, per què Austràlia? Què volies, marxar molt lluny? Catalunya no ens agradava? Què hi havia aquí?
No, no és perquè no m'agradi Catalunya, sinó que... A veure, la meva idea era marxar en algun lloc i perquè volia fer una parada dins el meu dia a dia que estava fent. Jo portava 23 anys amb un negoci autònoma i llavors, bueno, ja us podeu imaginar el que representa ser autònoma en aquest país, que treballes de dilluns a diumenge moltíssimes hores.
I llavors... A més, era un centre d'estètica, eh?
Sí,
allò, aquell moment de...
bronzejat i estètica.
En depilacions, no sé què, i tal, tu dius que et depili ta mare, no? Jo ja no puc més.
No. Jo estava a la recepció, era un centre bronzejat i estètica, però sí que vaig donar-me compte, bueno, doncs que van passant els anys i que hi havia alguna cosa ja que jo ja no era feliç, perquè suposo que m'ha passat moltíssimes hores en el negoci, havia sigut molt feliç durant uns anys, però a partir d'un moment també potser va coincidir que vaig estudiar una carrera, que entremig no sé, podien haver molts defectors, però segurament aquest era important.
I a Austràlia per què? Per si te'n paradies i no calia que tornessis, o com anava la cosa?
Perquè volia potenciar el tema de l'anglès, i llavors, com que també m'agrada molt el tema dels esports d'aigua que sempre he practicat, com el kitesurf, el surf, i llavors vaig dir, doncs ja que ho fas, doncs, i com que t'hi vols estar un temps, doncs si és lluny, doncs perfecte, i un país que em cridava molt la curiositat d'anar-hi.
I Austràlia què? Perquè tu arribes allà, podríem dir, amb una mà davant i una darrere, perquè són decisions que ara ho estem sentint i diem, quina patxoca, quina dona més valenta, no? Però, clar, dius, no sé si sóc valenta o m'he begut l'enteniment.
Sí, jo deia valenta o beneita, una de les dues coses, potser. Sí, t'has de mentalitzar, home, també abans d'anar-hi, preguntar exactament a veure... i anant allà sabent el que vas a fer. I en el meu cas, doncs, m'havia de buscar la vida totalment amb tot, una feina, lloc per dormir, perquè tenia clar que havia de treballar per mantenir-me. I llavors, doncs, buscar doncs, la feina que calia, perquè ets un immigrant en allà i vas a treballar unes hores i llavors...
I de què vas treballar tot aquest temps?
He treballat netejant cassoles en un restaurant, he treballat sobretot la feina de delivery amb una bicicleta, venent gelats, anant a netejar oficines, tot el que vaig trobar.
I quan vas decidir que aquella aventura havia passat? Perquè quant de temps vas estar allà?
Hi vaig estar un any. No tenia tampoc pensat a veure el que hi estaria, si 2 anys, 5 anys, depèn del que m'hi trobés, però també sempre vaig ser conscient que possiblement hi havia moltes possibilitats que tornés, perquè també jo crec que vivim en un país molt bonic i que llavors te'n dones compte que enyores molt a tota la teva gent.
Vas tornar, però m'imagino que allà algunes aventures has tingut, no? Que es puguin explicar a la ràdio.
De quin tipus?
No sé, serps, cocodril o dandí, no sé, trobar-te,
sí,
no sé.
Sí, clar, és que allà, sí, estàs davant de la platja i clar, mentre estava a l'escola... doncs sents les sirenes de la platja i és perquè tothom ha de sortir de l'aigua, doncs perquè hi ha taurons, has d'anar en compte també, clar, les aranyes que te vas trobant i...
Són de pam, les aranyes. Se't posen a dins de les llums del cotxe.
Que tu també has estat a Austràlia.
No, però ho he vist, i només de veure he pensat, no hi posaràs mai els peus aquí, Elisenda. Unes aranyes horroroses, l'Elsa Pataki és especialista en agafar-les amb els tàpers. Per exemple, si es troba una aranya a la paret de casa seva, agafa un tàper i la tapa i s'espera que arribi el seu home. Va! Li tira així la cara, que em sembla una cosa meravellosa, també.
A dins de casa n'hi ha alguna, però sí, les deixen perquè, clar, ho protegeixen tot, tots els animals superprotegits, i no mata absolutament res, evidentment.
La cosa és que tu això ho feies quan tenies 50 anys. Te'n vas allà i m'imagino que hi ha gent que et va dir, t'has begut l'enteniment, Imma.
Sí, però és que...
Què els hi responies? Tu no tenies família, no tenies fills.
No tenia fills ni parella, no.
I això va ajudar,
Això ajuda, clar. És que també depèn la teva realitat. Vull dir, potser hi ha gent que li agradaria fer-ho, però tenen una altra realitat. Si tens criatures petites, si tens... Però jo vaig, en aquest moment de la vida, doncs no tenia ningú que havia d'estar per ells, llavors ho vaig poder fer, sí. Te trobes de tot, clar. La gent que t'anima i la gent que també al principi li fa... Però què dius ara? Deixar el negoci, que és un negoci que et funciona, l'edat que tens, i si vas anar allà, què aniràs a fer? Quan tornis, doncs reinventar-te i ja està. Però és el que sentia.
A veure, Laura... Ens agrada la paraula reinventar-nos o no?
Buf!
Són 50 mica, anys. O et fa una mica de ràbia?
Bueno, és una paraulota moderna per dir espavilem-nos i au, arremangar-se i amunt i avall, i tant, tota la vida.
El que dèiem ara de la teva història és que tu tenies aquesta feina amb que no guanyaves gaires diners, eres historiadora, autònoma, i treballaves per projectes, no? Però la cosa és que tampoc estaves contenta. Quin és el moment de clic? Per dir...
Bé, de fet, estava treballant per un ajuntament en concret, i jo era l'autònoma, els altres eren assalariats, per tant, quan els assalariats estaven de baixa o de mantra o del que fos, llavors cridaven a l'autònoma. Per tant, ets l'última pringada de tots, cobrant la meitat que ells, però fent més coses, i visites guiades en 5 idiomes, i tot el que vulguis. I a sobre hi havia pressió...
Et dedicaves al món del turisme?
Visites guiades, patrimoni. Sí, turisme. En dius patrimoni, però et dediques a treballar el turisme. I al final doncs, hi va haver una situació, diguem, de pressió dintre de la feina per part d'un carallot que sempre n'hi ha a tot arreu, i algú em va dir, escolta, doncs ara tenim un projecte aquí a la Seu d'Urgell de fer no sé què, tu ho podries fer molt bé. I ho vaig deixar perquè, encara que fos precaritzada, no deixava de ser una feina que em donava una certa seguretat. I aquí el que totes hem fet és treure aquest moment de seguretat. Diguem-ne zona de confort, si volem ser més modern.
Ara també és més modern, això de sí.
Però tens alguna cosa que et lliga, que saps que encara que cobris poc, però cobraràs al final de mes, que ja saps on t'has d'anar, amb qui t'has de barallar, amb el d'això, i un dia dius, doncs us en aneu a la merda i me'n vaig amb una feina que en el seu moment eren 3 mesos, em van acabar sent 6, i des d'aleshores és quan dedico això, a fer ara un projecte per aquí, un per allà, i vaig amunt i avall.
Vas amunt i avall amb la teva furgo. Exacte. I quan estàs cansada de furgo, te'n vas a un poble de només un habitant. Sí. Aquell poble el vas anar a buscar, allò de dir, sé que aquí no hi viu ningú i aniré jo. És perquè vas trobar una casa barata? És perquè vas dir, ja que reinvento...
Sí, bueno, una miqueta de tot. Sí, buscava algun lloc tranquil·let, no m'agrada viure al mig
de... T'has passat a temps, de tranquil·let.
Home, si està molt bé! No, de tant en tant passa algú, llavors ja te'ls coneixes, dius, mira, avui passa aquest a sembrar, avui passa aquest que controla el bosc, o el que sigui, però sí, està molt bé.
I què et pregunten els que són de la zona?
Mira, tant de la zona com de fora, tothom, absolutament tothom em diu, i no tens por estant sola? Tothom.
La pregunta, eh?
És la pregunta, n'estic ja fins als nassos.
I què els hi contestes?
Que si no hi ha ningú, no ha de tenir por de res.
Que
és com... Si a vegades et trobes alguna cosa que no te l'esperaves. Ara tinc un ratolí a casa que no sé com treure-me'l, perquè ja li he posat de tot, el pobre.
Ah, sí, hi ha unes trampes que van estupendes. Jo en tenia un l'any passat, també. No, se n'en fot de tu, eh?
No, trampes, berenos, de tot li he posat. No,
però
és
ratolí de muntanya.
Sí, això deu ser.
Encara és bo.
Una rata cellarda, deu ser, jo què sé. El sento per allà. Hòstia, és que no pots deixar res a l'abast, res.
S'ho fot, les patates, tot allà.
Les patates mossegades, sí.
Escolta, però has tret un tema molt important, el tema de la por, que jo crec que és una cosa que ve imposada de fora, i a més perquè, perdoneu, que les dones s'escapin de lo que se suposa que hem de fer, que és sempre cuidar els altres, i de sobte tu decideixis fer via pel teu cantó i cuidar-te de tu mateixa i decidir que no vas pel camí que t'han marcat, aquí suposo que no només hi ha una mica d'aixecar la cella, sinó fins i tot els hi fas una mica de ràbia?
Home, no se'n diu ràbia, se'n diu enveja, pura i dura, home, i tant. perquè et controles a tu mateixa, però vaja, qui diu viure sola diu viatjar sola, per exemple, que també, bueno, també ho he fet, però segur que en aquesta taula hi ha hagut algú més que ha viatjat sola pel món. I hi ha un vespre que no sap... Bueno, tu a Austràlia vés a saber què collons et vas trobar, no? Però clar, et trobes en situacions que en aquell moment n'has de sortir, la por no és precisament el que t'ajuda. I por és que se'n té més en una ciutat, que no para d'haver-hi coses per a la ciutat. Bé, allà estic la mare de tranquil·la.
La mare de tranquil·la, però també t'ha d'agradar la soledat, no?
Pot semblar mentida, però sóc altament sociable. A tot arreu on vaig, tinc molta gent.
Parlant amb el ratolí tot el dia.
Exacte, ja l'ha batejat.
Oh, pobre ratolí. No, això és com quan estic fent feina a casa, que també hi ha feines que les has de fer des de casa. Però si vaig amunt i avall, és que jo m'he patejat mig Catalunya, fent tallers amb escoles, fent projectes amb ajuntaments. Vagi on vagi, puc anar a veure algú. Hola, te'n recordes a mi? Oh, quina alegria. Sí, soc molt sociable.
O sigui, que tu et mous i si allò de Mahoma no va a la muntanya, muntanya va a Mahoma,
sí,
eh?
Sí.
Parlem amb l'Alícia Vall, que dèiem abans, 59 anys, Cardedeu. En el teu cas passa una cosa, és a dir, la mort de la teva parella, i això ho destarota tot. Però en lloc de posar-te a plorar en una cantonada, també et reinventes.
Bueno, també vaig posar-me a plorar en una cantonada i vaig tardar, i vaig plorar com la Zarzamora, que llora per los rincones, un bon temps, si el dol va ser difícil i llarg, perquè venia d'una malaltia molt llarga. Bueno, llarga, 360 dies exactes, fent de cuidadora única d'una persona. Els primers mesos eren per curar, un mig mes o un mes per mantenir, perquè ell va dir que prou, i 2 mesos i mig en situació d'últims dies al sud, que se'n diu. Llavors això és esgotador, sobretot si ets un cuidador únic. Però, bueno, jo vaig deixar-ho tot.
I això també tu creus que va ser un punt per dir, no puc més, necessito descansar, necessito cuidar-me?
No va ser aquest el punt, perquè el punt real és que jo, en el moment en què el vaig agafar d'una revolada i me'l vaig emportar a la Tecnon, penseu que 15 dies abans de malaltir estàvem fent bodypam a casa, estàvem a mitjans de pandèmia, vull dir que també dius, què li està passant a aquest home? I el van entrar directament a la UCI i l'endemà al dematí ens van dir que quedaven 24 hores. I realment dius, no, això no em pot estar passant. No? És com si t'estiguessin dient, no saps, no entens què t'estan dient. En aquell moment el que vaig fer va ser trucar a l'empresa i dir-me que els que em protegeixin a l'ERTE ràpidament, el 50% de la jornada, perquè jo dirigia un equip d'atenció al client i contact center, que és la meva especialització. I estava acabant de dirigir...
Eres directiva, tu,
sí,
que no
sí,
ho hem
sí.
explicat, però tu et dedicaves a dirigir.
A dirigir, exacte, a dirigir equips i, a més, tant tens... O sigui, clar, és tan difícil és dirigir un equip per sota, no?, com tenir també les reunions amb els teus superiors i amb els clients, no?, que, clar, ser un contact center que donava serveis a diversos clients. I la veritat és que arribes a casa teva cada dia amb ganivets clavats a l'esquena. I quan se't mor el marit, dius, perdona, jo tindré paciència per tornar-me a anar allà. Jo feia broma sempre i deia que jo quan torni a treballar sortiré a la tele, perquè és que sortiré a la tele. O pego a algú o no sé, faré alguna trastada, perquè la paciència ja no era la mateixa que jo tenia. Però de totes formes no va ser el detonant, l'enfermetat, la malaltia va ser... Ja us dic, sempre dic, ho repetiria tantes vegades com faci falta, però més val que em cuiden a mi ara ja, vull dir que la veritat no en tinc gaires ganes. El detonant va ser que quan jo vaig acabar la baixa em van dir, mañana vuelvo, i em diuen, bueno, pues cógete las vacaciones que te debemos, 45 días, dius, vale. I luego, diu, mientras tanto vamos a buscar la salida más digna para ti. Ho dic en castellà perquè m'ho va dir en castellà. Vull dir, i això m'ha quedat supergravat. I dius, vale. I en aquell moment és quan et dones compte de que allò que ja havies pensat tontament, ostres, té un sentit. És a dir, jo possiblement no ho hauria fet.
T'hagués fet por, t'hagués fet por.
Bueno, sóc una dona que té els peus molt posats a la terra, no? A part de que volo molt i que estic una mica com un llum i que xerro més que ningú, però tinc els peus, o sigui, sobretot al nivell econòmic. Jo em vaig quedar absolutament sola, em vaig quedar sola. Jo no tinc fills, tinc dos canaris fantàstics, però ells no treballen i no em poden mantenir.
Pots presentar-li el ratolí de l'Anna?
No, bueno, ja en parlaríem, eh? El Tanco i el Ronai són molt senyors, són els meus dos canaris.
I les aranyes.
Bueno, Cardedeu també tenim ratolins, eh? Vull dir, també estem allà al costat del bosc.
La cosa que tu no tenies fills ni res, de sobte estaves sol absolutament, no?
Sol absolutament, sí, clar, evidentment, tens amistats que t'ajuden i hi ha molta gent que està al teu voltant, però de totes formes et sents immens immensament sol, perquè quan arribes a casa i tanques la porta, et quedes absolutament sol. I, a més, els 360 dies de malaltia fan que si ja estàvem molt enamorats, que érem una parella com molt magnètica i molt especial, vull dir, la gent ens deia que fins i tot feien fàstic de vegades, de tant, vam estar 21 anys junts, els 360 dies de cuidar-nos mútuament, de jo cuidar-lo amb ell i ell cuidar-me a mi, bueno, deixar-se ser cuidat, va fer que encara això creixés molt més. Per tant, després tu, amb una rialla 360 dies, cada dia de la teva vida, durant 360 dies, sempre la rialla posada i l'optimisme i tot posat...
I sobte et va caure el mal a terra.
Quan se'n va... Quan va acabar la cerimònia, que li vaig posar AC/DC, Highway to Hell, ojo, i vam fer ballar tothom, però clar, llavors fas un xof, perquè és evident, no?
I què penses quan passa tot això? T'han fet fora de la feina, has perdut el marit, i què és el primer que et passa pel cap?
Que no torno a enviar cap més currículum. Que no, o sigui que no, que gràcies a Déu el fet de...
D'alguna manera és com...
És una broma molt animal, sí. No? Però jo, clar, a mi m'ha quedat una mica de viudetat i sempre faig la broma, no? Que l'he hagut de matar, però mira, i cobro la viudetat, pobre nano. Això ajuda, perquè això ja cobreix una part de les meves despeses.
I llavors... Sí, però segur que has après a viure amb menys, perquè home, no sé què cobres de pensió de viudetat, però no es cobra gaire.
No cobreix ni la meitat de les despeses. Bueno, no, de les d'ara,
sí,
no, que va, vull dir. Però jo sóc d'aquelles de portar un Excel i portar-ho tot controlat i saber molt bé les despeses. I pensa que, diem, és que no tenim roba. Si tenim armaris plens de roba. Mm-hmm. O sigui, que vas despullada, tu? Oi que no hi vas? Doncs és que de roba en tenim. No cal comprar-se roba constantment. I, bueno, també vaig anar fent coses, eh? O sigui, pues, un api amic meu, jo doncs li buscava actius.
I ara què fas?
Ara el que faig és que hi havia una cosa que em feia moltíssima il·lusió, que ja vaig pensar que era imprescindible de fer-la en el moment en què va morir el meu home, i dos projectes molt bonics. Un és que estic escrivint una col·lecció de llibres infantils que ja ho tinc tot preparat, que són unes vivències viscudes a la família, entre l'avi i la neta, que no tinc repes, que sí, tinc una neta preciosa. Són vivències viscudes i és una col·lecció, són uns contes que tenen molt fondo, i sobretot com atacar coses d'aquestes, no? Malalties importants i coses d'aquestes. Això ho tinc aparcat.
I també ajudes a altres dones que passen pel dol, no? Altres
sí,
persones
exacte,
que passen pel dol.
Exacte, exacte. La col·lecció la tinc aparcada perquè em falta un il·lustrador a l'editorial, no sé què és el que necessito. I llavors el que sí he fet és que tenia com... No era un deure, sinó una satisfacció que em volia donar, que era muntar unes conferències. El títol és Abordatge del final de vida des del punt de vista del cuidador, fes que cada dia passin coses boniques. I aquestes conferències
sí,
m'omplen
moltíssim. Diguéssim que aquella desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, ha servit perquè tu refacis la teva vida en positiu, no?
Totalment, totalment.
Canvis molt diferents, els de totes, estem una mica presentades, però quin diríeu que va ser el clic en tots els casos? Em dieu que estàveu bé a les vostres feines, correcte, però que faltava alguna cosa. Em sembla que estem en una societat que la paraula felicitat només va amb tasses de Mr. Wonderful, no? Però no sabem ben bé què vol dir. L'heu coneguda quan heu sortit del lloc on éreu o què? Preguntes estranyes a la ràdio.
Si més no, perquè clar, la felicitat ja sabem que són moltíssimes coses, però si més no... Jo, en el meu cas, m'ha servit per saber què és el que no vull tornar a repetir i dedicar-hi tantíssimes hores a la meva feina. Això és el que no vull tornar a fer.
Perquè ara tu has tornat a Salt i ho estàs...
Estic buscant feina, estic...
Avui has tingut una entrevista. M'han dit...
Sí.
Ai, que no es
pot dir. No es pot dir res.
No es pot... Els de la ràdio no es pot dir res.
Ara ho farem per allà.
Exacte.
No es pot dir res.
T'agradaria per això aconseguir aquesta feina?
Sí, 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 molt.
No pregunto. Però treballaràs menys, li has dit al nou director
o
directora?
Mira, si més no, és de dilluns a divendres,
sí.
Que llavors a la tarda, a partir de les 6 de la tarda estaré, i els caps de setmana lliures. Per mi ara això és molt.
Això vol dir que veníeu molt carregadetes de les vostres feines, no, Laura?
De feines i a vegades també d'altres circumstàncies. D'aquesta última feina precaritzada que havia tingut i del qual vaig saltar, fa cosa d'un any, em van demanar bueno, si podia tornar per fer coses especials i tal, això, i quines condicions tenia, i li vaig dir que jo per menys de 200 euros no surto del llit. És que no, que hi ha... Per dir una xifra, i podria ser una altra, perquè hi ha excepcions per dalt i per baix, no? Però dius, no, mai, jo, ara que em tornin a prendre el pèl aquí, no, què va?
Jo, hi ha un tema relacionat, considereu, amb el tema de tenir més de 50, és estimar-se més, dir jo aquestes coses ja no me les menjo, perquè jo crec que, no sé, parlo per mi, però a vegades ens costa, a vegades dir que no a les dones, ens costa agafar autoestima, potser vosaltres la teniu regaladíssima, però ens falta tot això. Home. I és una cosa, és una carrera de fons, no sé si ho sentiu així.
En el meu cas va ser realment que, home, jo estimo moltíssim la meva feina, sempre he tingut unes feines fantàstiques i sempre ho diuen, ostres, parles de la feina que se t'omple la boca de feina, no? La vaig disfrutar moltíssim, però és el que deies tu també, jo tenia una feina que eren 24 hores per 7, el telèfon connectat sempre quan anaves de vacances, jo amb 40 anys no hauria fet això, perquè ja ho vaig fer-ho, perquè ja en tenia en aquell moment 55, exacte, 55 anys, i em queda poc ja per acabar.
Teniu aquesta sensació?
Bueno, és que a mi em queden 16
mesos. Jo sóc autònoma, jo no em jubilaré mai.
No, però quan diu ella...
No conto, eh?
Quan diu ella d'acabar...
No, d'acabar, em referé... No, ho he dit potser la paraula...
Està parlant amb la mort? Estem pensant amb la mort?
No, anda que no em queda guerra. No. Em refereixo a la jubilació. Llavors, a mi em falta molt poquet i vaig fent com els parells diaris que van marcant cada mes perquè, bueno, per aquests raons del tipus de despido, doncs em puc jubilar abans, però no pararé mai, és a dir, les conferències no deixaré de fer-les, i llavors continuaran sent un modus vivendi, perquè evidentment són cobrades, però seran potser per comprar-me els pantalons aquells que fa tant temps que no m'he pogut comprar, no? Però com a mínim tindré la tranquil·litat. Amb 40 anys no m'hauria atrevit a una cosa d'aquestes. So
Mira, es veu que això de les furgonetes té tirada perquè tenim el telèfon, la Glòria Oliva, que té 63 anys, té un fill i una neta de 13 anys i diu, ara mateix casa meva és la furgoneta i ens està sentint exactament des d'un poble d'Andalusia, oi que sí? Glòria, bona nit, com estàs?
Bona nit, Montse i companyia.
Bé.
Molt bé.
Doncs escolta,
la teva
història és increïble. Ens hauria encantat que haguessis vingut aquí al programa, però t'agafava una mica lluny, perquè això, estàs amb la furgo.
Estic just amb la furgo a Motril, Granada, ara mateix, davant de la platja, veig la lluna. Em sap greu fer-vos enveja, la veritat, però sí, estic molt bé.
Ens estàs fent una mica d'enveja, però tot bé. Escolta'm una cosa, la furgoneta és, com amb la Laura, una cosa important, un factor important. El tema de tenir una casa amb rodes. El fet de tenir mobilitat és un punt a favor per tenir aquesta història, per pensar que podies fer això i marxar?
Sí, evidentment. Jo no vaig ser tan valenta com les dones que estan ara aquí ara amb tu, perquè jo vaig esperar a jubilar-me. Has dit 63, no, en tinc 65, em vaig jubilar l'any passat, i vaig comprar la furgoneta perquè el meu vici de la vida ha sigut viatjar i moure'm, no estar-me quieta. I això és el que m'ho ha permès, econòmicament també. Clar, hi ha moltes formes que pots viatjar. Depèn de l'estatus econòmic que un tingui, no? I la furgo per mi m'ho ha permès i una mica... Sentint a la Laura, em sentia molt reflexada amb el que explicava ella.
Jo crec que la pandèmia també va ser un punt molt important per molta gent. En el cas de... Vull dir, estàvem explicant ara doncs, que és quan perds el teu marit, parlo... Mm-hmm. Però en tu també ho va ser, perquè tu també havies treballat en un hospital, no, Glòria? I hi ha un abans i un després, també, no? Suposo que tothom va quedar molt saturat de tot allò que va passar.
Evidentment, jo portava... Quan era més jubilat, l'any passat 45 anys treballant en el món sanitari, vaig viure la pandèmia de ple. Jo sóc d'Igualada. No sé si us en recordeu de l'època pandèmia Igualada que ens van confinar. Vull dir, tothom ho va patir molt i nosaltres amb escreix, no? I sí, evidentment, et fa obrir els ulls, en el meu cas, i pensar... Bueno, que una mica el que es deia, no? Que el temps s'acaba, que estem en una recta bastant final i llavors és qüestió d'aprofitar-ho.
I tu, carretera i manta, no? I què ha passat des de llavors, des del 2022, que estàs amb la furgoneta pel món, podríem dir?
Sí.
Més o menys?
Sí, més o menys. No estic pa... O sigui, jo estava, així resumint molt ràpidament, jo treballava, però en el 2022, després de la pandèmia, puc prejubilar-me. Això volia dir que treballava 15 dies sí, 15 dies no. I aquí és on sorgeix la furgoneta, em compro la furgo, i aquests 15 dies que no treballava començo a viatjar amb ella. I a partir d'aquí, quan m'he jubilat, vaig decidir fer-me un any sabàtic. He llogat el meu pis i aquest any, fins al juny, al principi la meva idea és viure a la furgoneta només exclusivament.
Totes parleu de prescindir del tema econòmic, és a dir, en un moment baixar, o sigui, resoldre que allò no és tan important. Estem tots mediatitzats pels calés, tota l'estona parlant dels calés, de què puc fer, de què no puc fer. D'alguna manera, la qüestió aquesta de dir no estic tan pendent dels calés, us ha alliberat en certa forma, diríeu?
A mi molt, sí.
Jo sóc autònoma, la qüestió dels calés és... és una llosa que tens a sobre i, per tant, sempre has de tenir un raconet, perquè quan fas una feina, primer t'has de pagar els autònoms, has de pagar l'IVA de la factura que emets abans de cobrar-la i tot això. Però sí, aquesta sensació, el que deies, Alicia, de que sempre tens un fondo d'armari, però no vegis el fondo d'armari de la cuina. Quan dius, no tinc un duro, fins que no em paguin, que no sé quan em pagaran. I a lo millor quan t'han de pagar et diuen repeteix la factura perquè hi havia un error, la factura electrònica, no sé què. I vas tirant de fondo d'armari, i escolta, t'acabis els espaguetis, l'arròs i tot allò, i les espècies per arreglar una miqueta, tu vas acabant tot. I a la furgo també.
D'alguna manera m'esteu dient que...
Jo realment estic realment pendent dels diners el dia a dia, o sigui, no...
No, ella també hi està, però sí, no li paguen.
també passa. Vull dir que no, o sigui, que no estic encantada de la vida
d'haver
fet...
De tenir menys diners.
De tenir menys diners i d'haver fet més números que una calculadora. Vull dir que jo m'agradaria molt tornar a tenir, doncs, no sé, jo em havia guanyat molt bé la vida. I no és que desperdiciés els diners. Al contrari, em vaig fer una mica de raconet, que és el que m'està permetent també ara sobreviure.
Però també interessant això de dir puc viure d'una altra manera, no? Jo crec que és un aprenentatge i amb això hi esteu totes d'acord, no? Imma o Glòria, esteu d'acord, no, amb això? Amb l'aprenentatge de vida, que significa?
Totalment.
És que s'ha sentit.
Digues, Imma.
Sí, jo totalment d'acord, perquè el que fas també és... Vius amb menys. Ja està. Sí que has de fer els teus números, evidentment, però a més ara, al moment que estic, doncs que he arribat aquí, jo no tinc cap mena d'ajuda de res, ni... Bueno, ja ni m'ho plantejo. Però, clar, he sigut autònoma, llavors no tens dret de res. I llavors sí que has de fer els teus números, però bé, vius amb menys. I que és, acabes deduint això, no? Que és que estem... que gastem molt més del que realment necessitem.
Glòria, doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé
a
per
vosaltres.
Motril. No sé, fas una mica de ràbia, enveja, tot.
Sí, és això.
Però algun dia agafarem les regnes, veuràs. I vindrem amb tu la furgoneta.
Sempre sou a temps i sereu benvingudes.
Exacte, i amb el teu gos. Moltíssimes gràcies.
Exacte.
Bona nit.
A tu, a vosaltres, bona nit. All you folks that you own my life.
Never made a sacrifice. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Això no és un concurs, però si l'Imma va a Austràlia, tenim una altra Imma que se'n va anar a Cuba. Atenció. Cuba, què?
Hola.
No estàs a Cuba ja, no?
No, ja estic ara amb un poble del Lluçanès.
Home, el Lluçanès també, com el Lluçanès no hi ha res.
Exactament.
Escolta'm, Cuba, què? Per què Cuba?
Va ser casual, perquè tenia una amiga aquí que era cubana, em va convidar per anar allà a veure la seva família i fer unes vacances allà, que vaig anar amb la meva filla, i em va quedar allò com un gusanito. Un gusanito, vaig... Vam començar a conèixer gent allà, vaig anar-hi sovint, i al final, com que em vaig quedar aquí sense feina perquè havia mort el meu cap i l'empresa es va tancar i tot plegat, vaig dir, pues, per començar de zero aquí, començo de zero allà.
Però això és molt bèstia, eh? Perquè Cuba
sí,
no és qualsevol lloc.
No, és molt bèstia i tampoc no va ser una decisió d'un dia. Jo m'ho vaig pensar...
Dir lo de Motril ho veig més fàcil, eh? Sense ofendre ningú, però...
No, a més, és que Cuba és un altre... No podem dir que és un altre país, és un altre món. És una altra manera de viure totalment diferent. I jo sí tenia una filla de 20 anys, en aquell moment, tenia uns pares, però, bueno, ells em van recolzar molt. Gràcies a ells jo també vaig poder-hi anar a fer aquesta aventura i moltes amistats que també em van dir tira endavant, que ara no en necessiten i és el teu moment.
I escolta, i la filla com s'ho va aprendre? Perquè tu ho has explicat molt bé, ella s'ho va aprendre bé, et va recolzar, però ostres, 20 anys, eh? Vull dir, moltes nenes no haguessin estat potser tan madures, no? Haguessin dit, jo vull la mama, no vull que marxi.
No, però ella ja s'havia emancipat, ja feia un any o així que s'havia emancipat, i, bueno, pues sí, és una persona que m'estima molt, la meva filla, i em va donar aquest regal de poder fer aquesta aventura jo.
Això és també un acte de generositat, que no sé com ho veus, Imma, sí. I totes les dones que esteu aquí, que les persones que t'estimen del teu voltant ho entenguin, no? Perquè a vegades jo crec que tothom vol tenir els seus familiars, les persones que estimen, a la vora, oi?
A vegades, no sé si ho han... Jo crec que els meus pares no ho van entendre, però ho van acceptar. Uh-huh. O sigui, ho van entendre o no, però, bueno, van acceptar la meva decisió. I contents, ells també em van venir a veure moltes vegades, perquè vaig estar 8 anys vivint allà. I ja vaig tornar perquè la meva mare es va posar malalta i llavors ja sí que vaig haver de tornar a cuidar-la amb ella.
I escolta, no vull anar amb els tòpics, però em sembla que et vas enamorar i tot, eh?
Sí, bastantes vegades, la veritat. Et tracten molt bé, allà. Sí, jo vaig anar-hi i semblava com que era com per amor, perquè tenia un noviet i viatjava sovint.
Sí.
Quan vam estar junts ja vaig veure que allò no anava bé, em vaig separar, però vaig decidir quedar-me allà sola.
I...
Després vaig trobar una altra persona, ens vam casar i...
Mare meva, però quines aventures, però escolta'm, és que estic...
Vuit anys vaig viure moltes coses de la les que aquí en molts anys no hagués viscut, vaja, segur.
Doncs, Imma, vull dir, no sé, et felicito, no tinc res més a dir. Moltíssimes gràcies. Gràcies, i gràcies per explicar-nos això. Així, resumidament, a les dones i els dies, a totes aquestes dones que ens donen esperança, alegria de viure en un món que està ple de taurons, rates, aranyes i cubanos. Elisenda Pineda, sé que estàs prenent notes de tot el que m'ha explicat aquesta nit.
No.
Ara, després de la publicitat, si vols em fas 5 cèntims.
Sí, perquè et marxen les pors.
No, clar. Mm. Les teves aspiracions et marxen les pors. Amb què et quedes?
Em quedo...
Amb Cocodrilo Dundee, els cubans? O
em quedo molt, amb totes les històries, però la Laura, aquest rotllo de viure sola en un poble i tota aquesta història mitjaval que et ronda pel cervell i tot això, és que ho firmo ara mateix.
Doncs anem a la publicitat i després continuem, que aquí passarà alguna cosa gros. Potser que no acabo ni el programa, ja vaig agafant la furgoneta, mira què et dic.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Esteu sentint Les dones i els dies, és Catalunya Ràdio, falten 10 minuts per les 10 de la nit amb aquest cant a l'esperança avui, però ara quan estàvem amb la publicitat, la Laura deia una cosa molt bonica, que parlava de jo a vegades he tingut vergonya, no? Perquè s'entén molt bé que els homes facin aquella cosa intrèpida de marxar, no?, amb la furgoneta, amb el tren o, jo què sé, amb dalt del cavall, però no es veu tan bé quan ho fem les dones, oi? I tu has tingut por en algun moment de no ser ben entesa.
Una cosa és, per exemple, decidir que viatges, com el cas de l'Imma que ha sortit aquí, que viatges i la furgoneta, o jo he viatjat molt en bicicleta, per exemple, i sola i això, però l'altra és que te'n vas a fer una feina, no hi ha manera de trobar en allà, ni que sigui una habitació per un preu raonable, decideixes que viuràs durant tot aquell temps a dintre de la furgoneta, o que aniràs amunt i avall, i al començament, i on estàs? I on vius? I et fa una certa vergonya, al final, ara ja no me'n fa, evidentment, no? I és això que deies, que amb la pandèmia s'ha posat de moda i tot plegat.
Però has hagut d'assajar davant del mirall i dir, sí. Visc amb una furgoneta,
sí.
I què?
Perquè, evidentment, no ens enganyarem. Jo hi vaig començar a viure per pura precarietat. Però llavors arriba un moment que dius, les circumstàncies són aquestes, i això em permet poder triar les meves feines, triar la feina abans de saber si podré viure o no, anar-me'n aquí, anar-me'n allà, em manipulo com puc. Però que llavors... I on vius? I te la mires amb aquella cara i dius, amb una furgoneta, ale!
I si no t'agrada, posa-t'hi fulles.
I quan hi poses la cara, llavors l'altre veus que diu, molt bé, i una parca.
Sí, i veus que li tremola el pols i alguna cosa.
Bueno, no saben ben bé com agafar-te.
Exacte.
Però...
A l'Elisa també deia una cosa molt maca, sempre quan tanquem els micros no sé què passa, que la gent diu coses maques.
De tot, perquè no tenim temps de dir les coses.
Que també el paternalisme, no? El paternalisme, tenies por també de que, ai, pobreta, com que li ha passat aquesta desgràcia,
sí.
I és tota la estona un demostrar, de dir, escolti, no tinguin pena per mi, que jo m'ho estic muntant molt bé.
Sí, bueno, m'ho estic muntant molt bé, ojo, que ja me l'has hi passat, però bueno,
sí.
Que notilles, vull dir que ha sigut molt difícil per moltes raons que s'han complicat.
Però no es
complicat.
Pot ser, perdoneu, una viuda feliç. No s'entén,
bueno,
això.
Bueno, estoy en ello, ara veurem, perquè clar...
Et veig bastant bé, eh?
Ara estem, ara estem en pleno proceso de refer la vida i jo no em penso quedar aquí per vestir sants, com deien abans, no?
Clar que sí, reina.
No, sí, està enviant un correu ja al Pep Guardiola, sí. Per si vol venir. Encara que m'han dit que està suelto.
Perdona, havíem quedat que amb vosaltres el correu al Pep Guardiola.
Jo t'envio el que vulguis, jo t'envio el que vulguis. Pep, Pepito, com
això
ho
no
tenim?
Això no és Tinder, eh?
No,
bueno, no, avui d'aquestes tinc moltes històries. No, però sí que arriba un moment que dius, bueno, ja, o sigui, ara tinc que fer la meva vida i després penses... Ho entendrà la gent? Una cosa és que refagis la vida i l'altra cosa és el procés fins a refer-la.
Clar
que no és fàcil.
Ah, bona.
És que tinc 59 anys,
sí,
clar, no és tan
també.
Fàcil. I, bueno, això és un programa a part, eh?
Doncs ja en parlarem en un altre programa.
Ay, de todo como la viña del señor, és increïble.
Elisenda Pineda, que vas tu i que estem totes amb unes ganes de prendre notes.
Doncs sí, perquè...
Tens les teves fans, ho saps, no?
Ho sé, i aprofito per saludar-les a totes elles des d'aquesta altaveu que em dona la Ràdio Nacional de Catalunya. Escolta'm, us porto una selecció com una sortit de galetes.
Cuéntara.
Sí. D'aquelles petites coses que es poden fer a partir dels... Voleu callar? A partir dels 50, quan ja saps quines són les que no faràs mai més.
Número 5.
En el número 5, quan, amiga meva, ja saps que no tornaràs a fer de mare de cap de les teves parelles, bàsicament perquè lluen bossa escrotal prou dilatada com per saber anar sols pel món, tu, amiga, que arribes als 50, has decidit que viuràs sola. Aquell arribar a casa i saber que la trobaràs com l'has deixat al matí. Aquell obrir la porta del bany i adonar-te que la tapa de la tassa reposa tranquil·la sobre l'inodor. Aquell mirall, el mirall lliure d'esquitxades de pasta de dents. Aquell llit fet on no s'hi ha assegut ningú per cordar-se les sabates i que conserva els llençols tibats i nets. Aquell armari per tu sola. Aquell mirar la sèrie que t'agrada sense haver de consensuar gustos i criteris audiovisuals. Viure sola no vol dir no tenir parella. Vol dir tenir un espai on tu et sentis lliure per otolar cada nit al balcó amb pilotes i fer el que et doni la gana.
Número 4.
Després de saber que mai més invertiràs el teu cap de setmana en partits de futbol, exhibicions de volei o partides d'escacs dels teus fills, faràs allò que realment has volgut fer tota la vida. Mira, kitesurf, com la Imma, rutes gastronòmiques, visites a museus o simplement no faràs res. No fer res, deixar la ment en blanc, dissabte i diumenge vegetatius. Deixar de pensar en logístiques familiars perquè, amiga, això de la càrrega mental està més passat de moda que les rajoles de l'avi del Barça. Que cadascú carregui amb la seva història i tu ves al Delta de l'Ebre amb un grup d'amics que has conegut per Facebook a fer un bon arròs. O no et treguis el pijama en tot el cap de setmana. Temps per tu, Virgili.
Ho estic visualitzant.
És que et cau la bava.
Número 3.
En el número 3 saps que deixaràs de dir que sí a la feina perquè el teu cap fa 15 anys que ha deixat d'impressionar-te. Fa temps que has après que per dir que no has de dir no puc absorbir més volum de feina. I això és un no rotund. Ara no només no pringaràs més hores que un parellam, sinó que si pots caurà algun que altre escaqueig i triaràs les vacances quan tu vulguis. La primera triada tota la plantilla, si cal. Oh, és que hi ha gent que té mainada. Tu també els vas tenir i creu-me, amiga, que el millor que et pot passar és no coincidir amb els teus fills el mes d'agost. I aniràs de vacances amb qui vulguis i on vulguis, com si vols quedar a casa ventant-te amb un vano de sevillanes que vas comprar-te a la Rambla l'any 96 i veient-les venir.
Número 2.
Et cuidaràs molt. Menjaràs bé...
Hi ha nenes de 20 anys que ara ja estan pensant en tenir-ne 50,
amb aquests 30 anys
arribi,
ràpid.
Arribi.
S'ha de treballar, això s'ha de treballar.
Clar. Menjaràs bé, dormiràs les hores que et calen, faràs exercici i et veuràs esplèndida, plena, forta i empoderada. Cuidar-se una mateixa és una cosa que acostumem a fer les senyores quan ens acostem als 50 i a partir d'aquesta edat ja no hi ha qui ens faci tornar la mandra i la deixadesa. I després que cadascuna faci el que vulgui, que es depili, que no, que es tenyeixi, que no, que es posi cremes o que no, el cas és que facis el que facis, amiga meva, serà perquè realment et ve de gust i no perquè algú ha influït en la teva decisió. Ni el patriarcat ni la veïna del tercer segona.
Aquesta.
Número 1.
I en el número 1, una cosa que intuïm a la dècada dels 40, però que quan en fem 50 es consolida, es reafirma, és com el tornado quan toca terra i ho rebenta tot. Arriba una plenitud immensa que et dona la seguretat per fer tot el que he dit anteriorment i més. A les dones, a partir dels 50, ens desapareix la síndrome de la impostora perquè hem vist que tothom és igual de mediocre que nosaltres, només que a nosaltres no se'ns ha permès ser-ho. Les dones, a partir dels 50, comencem a entendre de què va el joc. Tenim una intuïció de guineu, unes connexions neuronals entrenadíssimes, una solvència contrastadíssima. Et combinem totes les intel·ligències, amiga, i en fem malabarismes. Som la navalla suïssa de l'ésser humà. Per tant, estem més que capacitades per viatjar, pintar, escriure, cantar en una coral, fer de patrones d'un barco, tenir un hortet, pujar a l'Annapurna fent el pi, aprendre xinès, fer geocaching, dedicar 20 hores del dia a fer pilates, comprar-nos roba interior de cotó i deixar la blonda al fons del calaix, experimentar amb el nostre cos, plorar els dijous al vespre i fer, en definitiva, i perquè ja en tenim 50, el que ens surti, amigues meves, de la mateixa hamburguesa.
Hamburguesa? Com has dit? Navalla suïssa?
De l'ésser humà.
Navalla suïssa de l'ésser humà. Aquesta ho sentiu així? Ho sentiu així, eh?
Jo sóc la navalla suïssa de jo mateixa, que això és bastant important, també.
Això és bastant...
Meravellós, o sigui, no et cal ningú més, reina. Per obrir una ampolla de vi, que allò que et costa, i ja t'ho faràs, saps? Vull dir, no et vingui ara.
Això és el primer que s'aprèn, eh?
La del vi, oi?
La del vi, la de les dues... I sempre tenir-ne un de recanvi, no sigui.
Sí.
Però és com una furgoneta, com no hi hagi una llevalla suïssa, malament rai.
Mireu, només tenim una furgoneta ara aquí mateix, que és la de la Laura, però podem fer un autocar i anar passant totes, perquè tenim molta feina. Imma Robles, Laura de Castellet, Alicia Vall, moltíssimes gràcies per haver vingut a Les Dones i els Dies, Elisenda Pineda, als teus peus, navalla suïssa del meu cor. I nosaltres continuem demà a les 9 de la nit a Les Dones i els Dies. Tot aquest equip fantàstic, la Judit Pastor, la Mireia Dalmau, la Roser Parera, Montse Comelles, l'Ali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. Recordeu que entreu al web de Catalunya Ràdio i dieu: volem que Les Dones i els Dies vinguin al sofà de casa. Que tot... que tenim unes ganes que ens morim de vindre a casa vostra. Si no, anirem a fer casa, fem el programa
a
casa,
la furgoneta.
A la furgoneta de la Laura de Castellet.
No, home, la furgoneta veu, però no ho sofà.
No, hi cabem. L'any passat érem 50 en un menjador de 3x3. Només et dic això. Podem amb tot. Fins demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Sigueu bons.
Les Dones i els Dies. Amb Montse Virgili.